Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui 15 de març, 12 i 1 minut i la notícia del dia. Comença el pla de vacunació a la comunitat educativa. Avui seran 4.770 persones de 107 centres educatius de València. Diuen important per accedir als punts de vacunació que se prioritzi l'opció d'acudir a peu en bicicleta o transport públic per evitar aglomeracions de cotxes particulars. La previsió que hi ha és que en 6 dies se vacunen 116.032 persones en 23 municipis distribuïts per tot el territori. Concretament a Castelló seran 3 municipis on hauran d'acudir, que serà Castelló de la Plana, Vila-real i Vinaròs. I a tot això, una santa dona, que no puc dir el seu nom, ahir em dia: filla, ja van a vacunar els mestres. En esta vacuna que vostès saben i que tot el món diu i que tan bona és, esta vacuna de AstraZeneca. I ara sí, comencem Protagonistes. Molt ben acompanyada, molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
I molt bon dia, Víctor Rubio.
Bon dia, Susana.
Pues lo que yo comentaba al principi és que ahir em deia una dona, que no puc dir el seu nom, lògicament, perquè no m'ho ha permitit, i em deia: fill meu, van a vacunar els mestres en la vacuna de AstraZeneca. I jo li deia: no, no, és la vacuna AstraZeneca. I ens riem un ratet perquè, clar, estos noms tan enrevesats al final la gent li costa prou de pronunciar. Víctor, tu fes uns comentaris al respecte i, a més, vaig a dir-te els que tinc, perquè tenia ganes de comentar-los en tu. Sé que no te ho esperes, però, bueno, perquè utilitzis les xarxes, si ara el que vaig a fer jo és a preguntar-te per aquestes coses que tu has publicat, d'acord? El tinc concretament així. Tu preguntes, segons l'app, Eixa, em toca la vacuna el 9 de maio del 2022. Com ho has tret, això?
Això, vale, no ho explique. N'hi ha com una pàgina web que, si tu fiques l'edat que tens, les enfermetats que has patit, a on treballes i el país en el que estàs, clar, la web calcula el ritme de vacunació que n'hi ha ara mateix. Si en abril, de repent, n'hi ha una vacunació massiva, no ho calcula aquesta pàgina web. Però clar, diguem que en el ritme de vacunació que n'hi ha avui, jo podria arribar al maig de l'any que ve i no m'haurien vacunat encara.
Clar, és que jo, quan estàs dient-me, dient pues, les malalties que he patit, l'edat que tinc, no sé, has dit tantes coses que he pensat: i no te trobarà nòvia, esta aplicació? Perquè, clar, tants datos estàs donant-li, i jo dic, acabarà trobant de nòvia, no? Perquè, en fi, això era una cosa, i l'altra que també m'ha llamat l'atenció ha sigut que odies el moment que canvia l'hora.
Sí, també t'explicació. Perquè en els Estats Units este cap de setmana han canviat l'hora. I hasta que no la canvien així, per a calcular la diferència horària, moltes vegades m'equivoque.
O sigui, que tu vius permanentment als Estats Units. Per perquè així ens adaptem en... bueno, vosaltres ja veiem que a les 7 de les pares de dia i sabem que està pròxima al canvi d'hora, no? Per lo tant...
Però està el dia 27 no la canvien, així.
Clar, però nosaltres ens adaptem, que hi ha unes altres coses per la que la gent pues, no ho agarra molt bé i és per allò de que agarra la son més tard i tot el demés, o sobretot en hivern, quan te canvien l'hora i se fa antes de nit i tens la sensació de que no tens ganes d'eixir de casa, però perquè en els Estats Units l'han canviat el cap de setmana passat. Això és que no m'ho esperava. Maria, no digues si no en el cabí termini, és que es fa matar-lo.
És que estic deixant-lo parlar, perquè, clar, jo m'esperava algo com o dia que canvi l'hora perquè després tinc molta son perquè m'han furtat ixa hora, perquè a mi és veritat que el canvi d'hora de la primavera m'agrada moltíssim, perquè a mi m'agrada molt el sol, però sí que és veritat que arrosseguem ixa hora que ens falta de son, sobretot jo, que sóc una marmota dormint, val? I després, en l'hivern, no m'agrada perquè se fa molt prompte de nit. I a mi no m'agraden els canvis d'hora, per això no... O sigui, que el que passa als Estats Units em dona igual.
Ja veuràs que esta nit, algo que sempre comença a les 2 de la matinada, avui començarà a la 1. Ja veuràs que m'equivocaré.
Per lo que fa això, comentaris. Un altre comentari que també volia parlar en Maria, veuràs, a l'haver estat una setmaneta fora, jo sentia una entrevista que m'ha pareixer preciosa i és quan algú adopta un gosset i quan algú adopta un gosset que no és un bebè gosset, és sí, dir, sí. Quan tu adoptes a un bebè que ja té un temps, pots contar la teva experiència?
Sí, la veritat és que està sent molt bona, perquè jo la vaig adoptar el 30 de novembre, a la gosseta va vindre amb molta por, perquè jo no sé, diguérem, els traumes previs que tenia, perquè venia ja d'una casa que la van adoptar i després la van tornar al refugi, això a ella li va canviar molt el cap, però la veritat és que fixa que últimament s'està fent voler molt i, i se va apropant poquet a poquet a la gent i ja es deixa fer... maleses, diguérem, no? Travesures, diguérem, però ha sigut molt bona l'experiència.
El que comentaven era que quan tu adoptes un gosset que està recient nascut, no estàs preparat per educar un gosset.
No,
i, sin
no,
embargo,
no.
Quan adoptes un gosset que ja té hàbits après, que ja l'han educat, com que dona més satisfaccions. No sé si és algú del teu cas.
Sí, perquè, per exemple, una de les raons per les que la meva parella i jo vam decidir adoptar va ser que nosaltres físicament no teníem temps d'educar al gosset xicotet. O sigui, perquè els dos treballem. O sigui, també és difícil perquè tens que estar a casa, però estava, diguérem, la meva gosseta més habituada, a lo millor ja, a fer certes coses que a lo millor un menut no... Encara que fa les seues travessures, sí que és veritat que la majoria de coses no està molt ben educada, diguérem. Uh-huh. I pensàvem que havia coses que li tindríem que corregir, però s'ha acomodat molt bé a nosaltres. Jo la veritat és que pense que sí, que m'ha agradat molt l'experiència d'adoptar.
Quan tu la vas adoptar i me vas dir que anaves a adoptar un gosset o una gosseta,
sí,
no sabia ben encara
sí.
Què era, jo... El primer que vaig pensar és, no sé, una gosseta ja més major, i per això me va interessar tant aquella entrevista. Perquè el fet de... És un error, perquè
sí.
Quan no tens temps per educar-lo, tens més problemes que quan ja està educat.
Sí, 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 la veritat és que sí. Jo, la veritat és que ho recomano moltíssim, perquè al final s'ha adaptat molt bé, té les seues cosetes, però això també passa en les persones, o sigui que jo crec que sí, jo ho recomano a tot el món.
Fijeu-vos si això és important, perquè és la vida, és la quotidianitat
sí,
de la vida,
sí.
Quan al final el que ens ha absorbit molt ha sigut, bueno, primer tot el que ha passat en Ciutadans, que ha sigut un terratrèmol,
sí.
Que este matí ja ens arribava la primera, diguem, la primera
notícia,
confirmació,
no, confirmació,
que ja és una confirmació de que el Tribunal Superior de Justícia sí que ha admitit el que en Madrid se puguen fer eleccions. Per tant, tindrem eleccions en Madrid. Això ja és un fet que pensàvem, no sabem o que dudàvem que això al final se poguera fer, però sí, en realitat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha avalat el decret d'adelanto electoral a la Comunitat de Madrid. En aquest cas, els jutges han avalat el que Ayuso hàgiga guanyat sobre aquelles mocions presentades. Vale? Uh-huh. El Tribunal Superior ha rechazat les medidas cautelaríssimes sol·licitats per l'Assemblea de Madrid en el recurs contenció administratiu interposat ante este tribunal contra el decret de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. A part d'això, lo que volia preguntar-vos a vosaltres és si l'any passat, tal dia com ahir, què vau sentir quan vau escoltar aquelles paraules del president Pedro Sánchez dient ens trobem en estat d'alarma.
Fixa que jo he pensat molt en això. I fixa que en ese moment que Pedro Sánchez di això, no eres conscient realment del que està passant. Jo crec que el primer colp de veritat que tu t'endús de algo gros està passant és un dia com demà, que és el dia que jo vaig anar a treballar, no? A més, a mi em va pillar en canvi de treball, que crec que va ser, podria ser l'única, no, que canviara de treball en ese moment. I per a mi va ser molt impactant perquè jo treballava en les oficines d'un centre comercial on estava abans el meu periòdic i veure totes les tendes tancades, cuidao, o sigui, d'arribar i veure que, o sigui, estaven sempre el pàrquing, tots els cotxes plens i no hi haver ningú, va, per a mi, molt fort i ha sigut una experiència, la veritat. És que, clar, tu quan t'ho diu Pedro Sánchez per la televisió no eres conscient de la magnitud de lo que te va a vindre damunt, fins després.
I tu, Víctor?
Jo lo que sí recordo més és que els primers dies vam anar a comprar com si fora una locura i després jo, la diferència d'ella, jo per a mi el col va ser quan, perquè no sé per què, però innocentment tots pensàvem que serien 7 dies, 14, però el col jo crec que va ser quan després una altra volta dia 14 dies més, després 14 dies més i al final arribava un punt que la gent ja no ho entenia, no, era ja massa.
Els primers dies del món pensava, bueno, pues aprofitem, estem en casa, socialitzem en la nostra família, que és l'última que se socialitza. A més, quan canviem també de temporada, la gent pensava, bueno, pues arreglem els armaris, que és el que normalment se sol fer. Bueno, jo parlo des del punt de vista meu, no sé, jo, Víctor, tu què vas fer quan estaves confinada en casa?
Cuinar moltíssim en la família. Vam muntar hasta un karaoke una vegada, però al final és que no hi havia moltes coses per a fer, la veritat.
Dona compte que entra quan, en el moment en el que ens confinen, el baixar la basura o treure a passejar el gos passa a ser cosa divertida, no?
Sí, a més, i per exemple, Eugeni Alemany, no, el humorista valencià, va fer tota una sèrie, no, d'activitats per poder divertir-se, fins i tot animar a la gent que s'engalanara per baixar i se fem, no? Que va ser molt divertit. Inclús aquestes imatges d'un xiquet, que, o sigui, un pare que hi ha amb la seva filla tots els dies disfressat per no, per fer algo diferent, i jo crec que el veïnat ha sigut fonamental en aquest temps. Jo, per exemple, no coneixia els meus veïns i ha sigut, o sigui, meravellós, perquè a les 8 de la vesprada, a més, el xiquet que donava el meu balcó era fill únic. Entonces, era amb les úniques persones que podia sociabilitzar, era amb nosaltres, no, que estàvem al costat, i ha sigut per a mi ha sigut molt bonic.
Donat compte que entra en vigor, amb caràcter immediat, i per a només 15 dies, que era el que parlava Víctor, i tanmateix va durar 3 mesos fins al 21 de juny, després de 6 pròrrogues i després de quedar-se en els supermercats sense paper higiènic.
Ja, però ja sé que va durar fins a juny, però realment crec que va ser fins a la segona setmana de maig, que és que realment no se podia ni eixir a caminar, no?
Sí.
O sea, al final va ser 40-50 dies que van ser molt durs, de veritat.
Per lo que tu dius del cuinar, bueno, la farina es va acabar, la llevadura també es va acabar, és dir, van canviar hàbits perquè estem tan habituats a estar fent coses contínuament que com que ens anàvem a tota velocitat i de colp ens van frenar a tots. Bueno, i nosaltres érem uns privilegiats.
Sí, totalment.
Perquè tots els dies eixíem i veníem a contar què és el que passava.
Jo, per exemple, me'n recordo d'això quan van ser les vacances de Setmana Santa, que vam estar 4 dies a casa. recorde que era com... No volia que arribara perquè, clar, el meu oci era vindre així a treballar i dir, ostres, el que està patint la gent que realment no pot eixir en qualsevol moment.
Tu podies, era dur, eh? Clar, tu podies, per exemple, seguir desenvolupant la teua feina, que és la que t'agrada. Imagina que el que se'n va... Perquè, ojo, la gent que anava a la fàbrica seguia anant.
Sí, sí.
I és en una línia de producció.
La meva parella, per exemple, va tindre 15 dies tancat, diguem, en el que seria la seva fàbrica, però després va tornar a treballar.
I nosaltres, per lo que podíem o no podíem contar per la ràdio, pues també vam patir, vam tindre que estar intentant lidiar entre el que podíem contar, el que devíem contar i com ho devíem contar, perquè la gent va entrar també en pànic. Sí. Les primeres 15 dies van ser 15 dies pues, que més o menys, però després quan seguien successivament allargant-se, la gent entrava en fòbies, en problemes...
Encara estan, eh? Això és el pitjor, que hi ha gent que va adquirir unes pors que encara les arrossega a dia d'avui, i això, o sigui, hi ha gent, molta gent afectada psicològicament després de tot el que hem viscut aquest any, i no sé com es va recuperar, i a més, la gent jove, per exemple, crec que està molt, molt trista, molt... No veu un bon futur i això és molt greu per poder avançar, eh?
Fija't, jo, per exemple, per al que a mi me toca, jo el que intentava era que la meva filla, que entonces tenia 11 anys, isquera tirar la basura. Perquè me vaig donar compte... Va haver un moment en què jo anava, no? Però li vaig dir, Susana, així... I ella diu, no, mamà, no se pot anar pel carrer. I vaig pensar, uf, no, té que eixir. Perquè encara que siga tirar el fem, sí. El problema era que després sofrirà este problema que tenen la gent que no vol eixir de casa.
Sí, sí, sí.
Perquè se senten desprotegides.
I és estrany, o sigui...
I per lo que fa al que tu has dit de la gent jove, de que no veu un futur, jo ahí considero que el fet de que s'estiguen vacunant...
Home, poc a poc ja, anirà.
Això es dona llum. I per cert, el que parlem al principi de la vacuna AstraZeneca, els teus efectes secundaris d'esta vacuna que estan dient, a tu que t'ha arribat, Víctor, d'esta vacuna?
No és cap efecte secundari ni res, l'únic que sé una xica, vaig a dir-li ja xica, que està de pràctiques de professora, que pronte la vacunaran, i com ha passat el Covid en desembre, només li ficaran una dosi únicament, i serà d'esta vacuna que en alguns països està generant molta polèmica.
I tu, Maria, sobre la vacuna AstraZeneca?
Bé, jo tinc al meu voltant gent que va ser vacunada pròximament per aquesta vacuna, gent que bé, una d'elles diu que té un veí que ha sigut Guàrdia Civil i que ja ha tingut, diguem, la vacuna, diu que el primer dia sí que ho va passar greu, que aconsellen que abans d'anar, que jo no sóc un metge, val? Això que ho pregunten primer al mèdic o al metge, que es prenguerem paracetamol i després cada 6 hores recomanen prenseu. Jo no ho sé, no sóc metge, però sí que és veritat que jo també pense que hi ha que ser positiva, que hi ha que ser caute amb totes aquestes informacions sobre AstraZeneca i que realment qualsevol vacuna, quan te ho han ficat normalment quan eres menut, produeix efectes secundaris i que hi ha molts experts que ara hissen en televisió dient que si llisquerem tots els efectes secundaris de molts dels medicaments que prenem habitualment, no els prendríem, no? O sigui, que n'hi ha que informar, però sempre amb cautela i no crear por, no? Tampoc.
En este cas, quan tu no eres mare, però jo que sóc mare, quan he anat a vacunar la meva filla, li donàvem la piretal famós per a que no tinguera calentura, perquè normalment sempre tenia una miqueta.
Sí.
D'esta vacuna només n'hi ha 30 casos en tota la comunitat europea, que sí que han tingut efectes secundaris, que ha sigut aquestes persones que han tingut trombos. Encara tenen que determinar si ha sigut per la vacuna o no. Val? En la comunitat valenciana en concret n'han posat unes 5.000 d'esta partida. Esta partida era una partida únicament la que va traure aquests efectes secundaris, i d'esta partida en queden. En funció de lo que ocurrisca, la acabaran d'administrar o no. perquè el problema de les vacunacions no és el ritme que ja portem, sinó els que no ens arriben a temps, o sigui, no els arriben en la fluïdesa que vulguerem que ens arribarem per a poder vacunar-nos. Però només hi ha hagut 30 casos.
Sí, sí.
I per lo que parlava d'esta santa dona que em deia això, claro, em va descol·locar. I era que no sabia AstraZeneca.
AstraZeneca.
I en dia que havien posat que posaria la vacuna d'AstraZeneca. I jo vaig dir, que bo, que bona és la nostra terreta, que sempre ens anem a lo que coneixem. Anem a les notícies, no?
Sí.
Ens han posat de xerreta. Tenia moltes ganes de que digueu les vostres sensacions. No us pregunte sobre Ciudadanos, perquè com encara la cosa serà llargueta...
Sí, jo crec que es donarà prou.
Per cert, vos dic un xismet de Ciudadanos. Un xisme, va, ara que no mos sent ningú, si vos pareix, vale? Vos puc dir un xisme que van per ahir, no? Que van dient-me que no sé jo si... ben bé serà aixina o no serà aixina. Avui, dilluns, es reunien, no? El Ciudadanos, tu vas dir ben bé, Maria, la setmana passada, que dilluns es reunien. Sí. I a tot això, el líder Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha decidit incorporar el seu nucli dur a tres càrrecs del partit en meitat d'esta grave crisi que sofreixen esta formació. A que no sabeu qui ha cridat? A qui ha cridat?
Jo ho sé, però no vaig a fer spoiler, no?
Bueno, pues ha cridat a Toni Cantó, ¿vale? Que ja apuntaven que és possible que a Toni Cantó, que va ser aquesta persona tan crítica, que va dir, escolta tu, que així esteu fent alguna cosa en Múrcia i en Madrid i jo me tinc que enterar per la premsa, que va més ràpida del que vosaltres dieu. No se descarta que el pagament perquè Toni Cantó continuï és que siga formant part d'aquestes reunions que n'hi ha totes les setmanes, sinó que se li puga donar un puesto en la capital d'Espanya. Xisme ara que no mos sent ningú, perquè vosaltres ho sapieu, però nosaltres seguirem el tema. I ara sí, Víctor, dimos quina meravellosa notícia. Acaba de passar-me algo que ha publicat Catalunya Ràdio.
Font fiable.
Pablo Iglesias deixa el govern espanyol per a presentar-se com a candidat de Podem a les eleccions el 4 de maig a la Comunitat de Madrid. No pot ser.
No pot ser. No és trending topic, eh? Sí, és Pablo Iglesias trending topic.
És Catalunya Ràdio, eh? Bueno, doncs en uns minuts tindrem a Marisa Saavedra.
Sí, és trending topic i és La Vanguardia, última hora, està tot, eh? Wow, espérate, que todavía vienen curvas. Yo de veritat des del dimecres passat és que no donem abast així per a tot això,
veràs,
eh?
Veràs, és esta notícia, veureu, quan se plantejava esta moció de censura de per agarrar el govern, parlaven de que, bueno, de que sí que podrien formar govern i demés, però si anem a eleccions, el que era Podem i Más Madrid tindrien que anar units, perquè si no, no podrien arribar a guanyar aquestes eleccions. Per lo tant, anem a cridar la diputada nacional, que representa la província de Castelló de Podem, de Unides Podem, i que ens explique este terratrèmol, perquè jo pense que això va a ser una caiguda de, com allò diuen, esto és una caiguda dels esquemes que anàvem seguint fins ara, eh? És a dir, després de la pandèmia van a començar a sorprendre-nos els polítics per les decisions que estan prenent, no? Víctor, a nit, en el partit, què va passar?
Sí, va guanyar el Villarreal 1-3 en Eibar, gols de Moll en el minut 1, de Vaca en el 34 i de Pedraza en el 87. I per dir-lo ràpid, en tenis, Sara Sorribes va guanyar el seu primer títol, la de la Vall, 6-2, 7-5 en Mèxic d'Abutxar. També Garbiñe Muguruza va guanyar 7-6, 6-3 a Krejcikova. I el que va caure és Bautista, 2-6 contra Basilashvili, el que va eliminar a Federer. Dir que en deports d'hivern, en snow, que era el Castellet, va traure el bronze també el cap de setmana, el dissabte. I en golf, Sergio no va poder, només va fer menys 8 en Florida, el guanyador va fer menys 14. I per acabar, Minnesota 114-102 a Portland, va jugar Ricky, i Carrie el dia del seu aniversari 131 ascend de neu a Utah.
Maria, tens una notícia d'última hora. Qui substituís a Pablo Iglesias?
Yolanda Díaz, la ministra de Treball.
Que ha sigut la que més bona feina ha estat fent hasta la fecha. És a dir, no és una mala elecció.
No, no, a lo millor tot això pense jo ara sí en públic davant del micro, no? Que la relació, diguérem, que entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias no passava pel seu millor moment, i a lo millor per salvaguardar, diguérem, aquesta coalició de govern, doncs han decidit que Yolanda Díaz, que sí que es portava bé amb Pedro Sánchez, doncs formarà part d'este quartet de vicepresidentes, no? Quatre vicepresidentes, finalment.
Estic molt sorprès en la decisió de Pablo Iglesias.
Sí, sí.
És com la decisió d'Inés Arrimadas quan va decidir presentar-se a líder i anar-se'n a Madrid. Va perdre Barcelona, eh?
Uh-huh.
En aquest cas, ho van a fer-lo al contrari, no sé. Uau, és que ara estem en una corrent d'una notícia brutal.
Sí, sí, sí.
Anem a fer un repàs per aquestes notícies locals i després reprendrem el tema.
Sí, sí. Mireu, es comencem, si vos pareix bé. Ja saben, ja ha dit Susana que avui la notícia del dia és aquesta vacunació als docents i la notificació de les xifres. Bé, la Comunitat Valenciana ha notificat 110 casos ahir per la vesprada diumenge i tan sols 12 són de Castelló. Però hi ha que demanar, Susana, prudència davant de tot, perquè la major part dels brots per coronavirus que s'han notificat a la Conselleria de Sanitat s'han produït en l'àmbit social, principalment en reunions familiars o entre amics. Així, del total de brots registrat durant aquesta última setmana, 91 exactament des del passat 3 de març, el 73,6% tenen el seu origen en l'àmbit social, mentre que l'11 es dona a l'entorn laboral i un del 12,1% als centres educatius. O sigui que hi ha que tindre cautela, prudència, que encara que s'hagin obert de les terrasses i els restaurants, doncs hi ha que ser caute i guardar les mesures de seguretat, no? I després, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la Comunitat Valenciana rebrà 1.000 milions d'euros del pla de mesures als sectors més afectats per la pandèmia, aprovat aquest divendres pel govern, segons una primera estimació. En concret, es preveu que la comunitat rebrà més de 650 milions d'euros del total del paquet d'ajudes directes. A més, les empreses valencianes accediran a uns 400 milions d'euros a través de les línies de suport financer. I ara ens venim a un terreny més local. Primer parlarem d'Almassora perquè la recollida de fem orgànic arrencarà al maig a Almassora amb més de 80 contenidors urbans. Encara estem a l'espera també a les alqueries de que aquesta recollida de fem porta per porta es duga a terme. Ja ens venim també a Vila-real perquè la primera setmana de termini per a la sol·licitud de les ajudes destinades als sectors econòmics més castigats per la pandèmia s'ha tancat amb un total de 186 peticions tramitades a l'Ajuntament de Vila-real. Ja saben que encara tenen temps de poder sol·licitar-les. Després, l'alcalde José Benlloc ha felicitat al regidor de Territori, Emilio Biol, pel seu recent nomenament com a director territorial de Política Territorial de la Generalitat a Castelló, càrrec que compaginarà amb la seva responsabilitat municipal. En turisme, explora sinergies amb l'aeroport de Castelló per a la promoció de Vila-real en el marc de l'Aliança per la Innovació. Ens alegrem moltíssim d'aquesta reunió que va mantindre Benlloc amb l'aeroport de Castelló. Després, a partir d'avui, la regidoria d'Esport repren aquest dilluns l'activitat a l'interior de pavellons i piscines, els entrenaments de clubs i les classes dirigides per els socis del Servei Municipal d'Esports. I per últim, l'alcalde José Benlloc també ha constituït una mesa de coordinació per a facilitar el procés de vacunació massiva a Vila-real.
Esperem que tot vagi així i que se faci conforme ens ho conten els polítics. Veureu, estic veient en les xarxes socials fins i tot un regidor de Compromís que ha agarrat, que ha tret en un tuit una bol gran de bufes per a veure com continua este culebrón. Perquè, bueno, això és pa continuar. Uns minuts de publicitat, rebem els convidats d'agricultura que ens diuen que els han contestat de la Comunitat Europea i critiquen que el ministre d'Agricultura no ha fet el que devia.
Now I really know, my mind, I could never Estás a la 92.2 FM.
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Ya está aquí?
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Desde Carnicerías Flor te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-620595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Descubre el nuevo Hyundai i20 con lo último en Smart Tech
y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Ahora más que nunca, descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito de Grupo Cooperativo Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar tus compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Bueno, com açava tan ràpid lo de Pablo Iglesias, el vicepresident del govern, volem que senquen les primeres declaracions de Pablo Iglesias, ho ha fet via Twitter, en les xarxes, i volem que senquen els motius i les raons del per què se presenta com a candidat a Madrid.
Hola a todos y todas, quiero contaros una decisión muy importante que he tomado. Hace poco más de 7 años presentábamos Podemos en el Teatro del Barrio. Desde entonces, con aciertos y también con errores y habiendo recibido muchos golpes, hemos conseguido cosas que jamás se habían conseguido antes en política. Conseguimos acabar con el bipartidismo que se había tornado en el poder durante décadas. Impulsamos candidaturas municipalistas. Gobernamos en ayuntamientos y en coalición en varias comunidades autónomas. Tras vencer enormes resistencias, logramos llegar al gobierno de España formando el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Es la primera vez, desde hace 80 años, que la izquierda transformadora de este país participa en un gobierno del Estado. Gobernar en coalición implica hacer frente a muchos límites y a muchas contradicciones, pero estamos siendo capaces, discutiendo mucho y siendo muy cabezones a veces, de sacar adelante políticas que hasta no hace mucho tiempo parecían imposibles. Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia mundial y lo hemos hecho poniendo por delante el interés general. Hemos logrado que el gobierno responda a la crisis económica y social de una forma opuesta a como se hizo en el pasado. Hemos protegido a trabajadores, a empresas, a autónomos. Hemos limitado los infames desahucios sin alternativa habitacional y también los cortes de suministros. Hemos acelerado el ingreso mínimo vital que tenemos que seguir mejorando para que llegue a toda la gente que lo necesita. Hemos revertido los recortes del Partido Popular en dependencia. Hemos impulsado una ley para proteger a la infancia contra la violencia. Hemos aprobado en el Congreso, de una maldita vez, una ley de eutanasia. Estamos impulsando la ley solo sí es sí. Hemos igualado los permisos de maternidad y paternidad y estamos impulsando una ley para proteger los derechos de las personas trans. Y queda mucho por hacer. Hay que desmontar la reforma laboral del Partido Popular. Y estamos negociando ahora una ley de vivienda que regule de una vez los precios de los alquileres. Logramos también algo que pocos creyeron posible: sacar adelante los presupuestos con más inversión pública de la historia y de hacerlo con una mayoría parlamentaria de izquierdas. Trabajamos muchísimo por reforzar esa mayoría que encarna un proyecto de país plural y diverso que da al gobierno de coalición una estabilidad que no ha existido en la política española desde hace muchos años. Y todo eso lo hemos hecho desde el gobierno sin dejar de defender una república para España, sin dejar de llamar a las cosas por su nombre y sin dejar de decir la puñetera verdad sobre cómo funcionan los grandes poderes económicos y mediáticos en este país. España está viviendo una transición. El bipartidismo no va a volver, pero la democracia está amenazada por una nueva derecha trumpista, bien situada en el Estado profundo e impulsada por enormes poderes económicos y mediáticos. Bien sabéis el precio que tiene para nosotros decir esto con toda claridad, pero creo que cada vez es más obvio para todo el mundo que lo que llevamos años diciendo es la puñetera verdad. Hoy es imprescindible hacer frente a esa derecha criminal. En política hay que tener valentía. Valentía para dar las batallas que hay que dar y también para ser capaz de comprender cuándo llega el momento de dejar paso a nuevos liderazgos. En este último año tan difícil hemos consolidado el gobierno gracias al acuerdo de presupuestos y al mismo tiempo se han consolidado de forma evidente los liderazgos de compañeros y sobre todo de compañeras que tienen un inmenso futuro por delante. compañeras como Yone Belarra, como Irene Montero, y especialmente una persona en la que todos y todas estamos pensando, Yolanda Díaz, que es ya la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del Gobierno de España. Y creo que toda la gente que así lo sentimos, la gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida, la gente de En Comú Podem, la gente de izquierdas de este país, tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer en ser presidenta del Gobierno de España. Teniendo esto en mente, los acontecimientos de los últimos días me han llevado a dar el paso que voy a anunciaros. El nuevo intento de alianza entre el PSOE y Ciudadanos ha desencadenado un terremoto político, con un nuevo tamallazo incluido, cuya principal consecuencia es la convocatoria de elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. Madrid está en estos momentos ante un enorme riesgo, que es un riesgo para Madrid, pero también para toda España, de que haya un gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox. Pero al mismo tiempo, la historia nos brinda una oportunidad que no podemos desaprovechar para tener por fin un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid, que reconstruya lo público, que trabaje por la justicia fiscal, por el cuidado del medio ambiente, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, que gobierne para la gente trabajadora y que arranque el parásito de la corrupción de las instituciones madrileñas. El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, que cuando unos militares hablan de fusilar a 26 millones de rojos dicen que son su gente, puedan tener todo el poder en Madrid, con todo lo que eso implica para el resto del país. Por eso lo he estado meditando mucho en los últimos días, junto con Isa Serra, con Jesús Santos y otros compañeros de Unidas Podemos. Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil.
Bueno, pues ya tenéis estas paraules de Pablo Iglesias, on diu que será el candidato para presentarse per Unides Podem a la Comunidad de Madrid. També ens ha dit que Yolanda Díaz l'anuncia com a candidata d'Unides Podem per a que siga la pròxima presidenta d'Espanya. Nosaltres anem a preguntar-li a Marisa Saavedra, la diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló, com ha rebut esta notícia. Sabem que en totes les xarxes de tots els dirigents, podem citar, per exemple, la de Chenique, ja està posat també este vídeo que, si volen, poden sentir. No obstant, nosaltres volem que ens donen un punt de vista, el que més pròxim tenim, que és Marisa Saavedra, i ella és la diputada nacional que tenim de la província de Castelló. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia, Susana.
Bueno, terratrèmol, no?
Sí. Teníem molts temes que parlar de l'actualitat, però evidentment l'actualitat s'imposa i encara tenim notícies més recents que comentar.
Uh-huh. Sí. Com bé fa sempre Pablo Iglesias, i és sense filtros, passa sempre per les xarxes el que les decisions que pren. Per lo tant, hem pogut passar-lo per la ràdio que us en creen els oients. Quan Marisa sent per què pren esta decisió el candidat, la persona a la que han seguit fins ara, què pensa?
Bueno, no és la persona a la que han seguit, és el nostre avui representant, i és el líder polític de Podem i de Unides Podem. Nosaltres estem molt satisfets, i jo particularment me pregunto si estem molt satisfets. Estem parlant de Pablo Iglesias, malgrat tota la campanya en contra, que té, és una persona que té un gran lideratge, un enorme lideratge, i és una persona que també mostra, i a més, en este aspecte, en este punt concret, en este pas, pues que és capaç d'estar disponible per a aquesta força política i sobretot per a les necessitats d'aquest país. Quan se parla tant dels apegos als sillons, això és una mostra més de que efectivament els nostres representants, tots nosaltres, estem al servei del que puga necessitar la gent, que puga necessitar el país i aquesta força política. De manera que, bueno, és una persona que té molts valors de cara a esta responsabilitat per a la que se proposa, que efectivament això depèn, com tot el món sant, de la gent inscrita. En la nostra organització això ho decidís, en la gent inscrita. Ell ara mateix s'ha proposat i és molt important perquè se tracta d'un líder, d'una persona amb una gran capacitat de pactar, com s'ha mostrat en el si del govern, des de la vicepresidència, en l'acord de govern que ha aconseguit que nosaltres estiguem al govern del país. I, bueno, és una persona, també, jo crec que ningú tindrà dubte, puga coincidir o no en els nostres plantejaments, que és una persona valenta en la defensa dels drets de la gent treballadora, de la gent que necessita realment protecció dels drets. I, bueno, és una persona també que tot el món no té clar, que diu les veritats des de la tribuna del Congrés, des de la vicepresidència del govern i des d'on siga. Tot això, evidentment, genera moltes respostes i molts rebuig, moltes crítiques, però des de llavors és una persona valenta.
I, bueno, ens trobarem en este moment en la Comunitat de Madrid, ens trobarem dos pesos pesats com és Pablo Iglesias, indiscutiblement, però també tindrem a Errejón.
Sí, sí, sí.
Ells seran capaç de tornar a reencontrar-se ahir?
Bueno, esta és la nostra perspectiva, de les coses primeres que, bueno, ja va dir la nostra organització, fins i tot abans ara de l'oferiment d'Iglesias. Abans ja ho estaven nosaltres plantejant, la necessitat de buscar una estratègia d'unitat per tal d'evitar, que és el que en este moment, bueno, pues l'oferiment d'Iglesias, la seva oferta de presentar-se com a candidat, és fer front, i això té que ser, és l'objectiu també de la nostra organització, sense dubte, de fer front a la dreta trumpista, aquesta dreta corrupta que està al govern de la Comunitat de Madrid, i que és realment és una dreta que és un perill per a la democràcia, no és una dreta, no sé, no és gent conservadora com en altres països, en altres llocs. És una dreta trumpista, negacionista, corrupta, perquè estan podrits de corrupció allà a la Comunitat de Madrid, ja ho sabem. Estan, els judicis van un darrere l'altre. Són un perill per a la democràcia. Són gent que va perdre... Bueno, disculpa. Són gent que...
Sí.
No, volia dir que són gent que realment està demostrant en tota la gestió de la crisi, que van en contra dels serveis públics, només que miren per la privatització dels negocis dels amics. De manera que se tractava així d'una candidatura forta i, com tu m'acabes de preguntar, unida, unitat de l'esquerra, de tota la gent que pot plantejar totes les forces que poden fer front a una a una dreta que realment és un perill per a Madrid i per a la resta d'Espanya.
Ell ens parlava d'aquesta aliança entre el PSOE i Ciudadanos.
Ahí se trata. Nosaltres anem a treballar en este moment. Està tot obert, evidentment. Jo diria que això la gent inscrita triarà si realment Iglesias és el que liderarà aquesta candidatura, i haurà que veure quines són les forces d'unitat progressistes, que busquen un altre model. Jo només que vull recordar que Ciudadanos, durant tot aquest temps, ara resulta que després del que ha passat en Múrcia i d'aquesta compra, d'aquest espectacle que hem vist tota la població, aquest espectacle de compra-venda, no?, de polítics i de vots, que dona molta vergonya, doncs després d'això, ara Ciudadanos sembla que ha descobert que el PP és un partit corrupte. I, clar, és molt cridaner perquè resulta que Ciudadanos està fins ara governant en el Partit Popular i en el suport de Vox i fent polítiques d'ultradreta, i polítiques tapant la corrupció i polítiques, en definitiva, que no estan protegint a la gent en una situació, a més, tan greu com la que estem vivint de pandèmia, i que estan mirant pel negoci propi, per tapar la corrupció, etcètera. Això, és la situació que tenim. I davant d'això, la veritat és que jo em sent molt satisfeta de que Iglesias, molt lluny d'això que se diu, de l'apego als guiones, estiga disponible per aquesta i dona aquest pas, perquè pense que és important. Ens juguem molt en Madrid, no és ninguna broma, el tema del que puga passar en la Comunitat de Madrid, en una ultradreta que tenim realment ahí en molta potència i que ha sigut absolutament impulsada per Ciudadanos i per el PP.
Sí, però el cop d'efecte en este moment que ha fet Pablo Iglesias al veure vindre este possible aliança que, com antes li dia, entre el PSOE i els Ciudadanos, ha sigut un col d'efecte que no ens el esperàvem ningú. És a dir, ens ha deixat realment ahir, si hi havia alguna estratègia, els ha descol·locat pero de ben llarg, ¿eh?
Claro, sí, efectivament, medicina. Nosaltres, el que velem i el que mirem com a força política, i en aquest cas Pablo Iglesias, liderant aquesta força, és el tema de buscar unes majories progressistes, que és el mateix per el que hem lluitat a nivell de l'Estat, majories progressistes com les que tenim al govern de la nació, del país, que puguen fer front a unes polítiques absolutament boges i que són un perill per a la democràcia i per a la gent, perquè posen en perill els valors democràtics, els drets de la gent, començant per el dret de la salut, i De manera que se trata de buscar majories progressistes per fer front a això. Per fer més de lo mateix no caldria, ni caldrien mocions de censura, ni caldrien eleccions perquè tornen a manar els de sempre. I no perdran de vista Ciudadanos, si ja molts sabien i estaven denunciant-lo des de fa molt i posant en evidència que Ciudadanos està en Múrcia, en Andalucía, en Madrid, estan governant en la dreta i en la ultradreta, i seguint esos postulados, aquí al País Valencià ningú ens té que contar, aquí a la comunitat, les coses que està defensant el senyor Toni Cantó i Ciudadanos. De manera que, claro, pues, evidentment no suposaria un canvi seriós ni una defensa dels drets de la gent ni una defensa de la democràcia que Ciudadanos continuarà en el poder. Estos senyors que ahir o després ahir estaven aplaudint a reforçant esa candidatura, ese poder que la senyora Ayuso i el Partit Popular, podrit de corrupció, està tenint en la comunitat.
En este cas, quan ens adonem de que Pablo Iglesias se postula com a candidat en la Comunitat de Madrid, pensem, el que ens ve al cap és, clar, Unides Podem, perquè quan això ocorrís en Ciudadanos, que decidís la senyora Arrimadas anar-se'n a Madrid, perden Barcelona, o sigui, perden aquella comunitat. En este cas, Pablo Iglesias deixa descabeçat del partit.
Descabeçat? No. El nostre partit té molts lideratges, la nostra força política, Unides Podem, té tota la força del món, perquè és una força, i nosaltres no depenem dels lideratges. Els lideratges són importants de totes les forces, però és que resulta que tenim moltes persones a la nostra organització en un lideratge potent i amb molta capacitat de liderar i de portar endavant tot aquest projecte. I tenim ahir a persones com Ione Belarra, tenim a Irene Montero, tenim a Rafa Balleral i tenim a una ministra de Treball, per exemple, Yolanda Díaz, que bueno, ja parlarem en altre moment, perquè avui tenim moltes notícies positives que celebrar de les coses que el Ministeri de Treball està portant endavant, però bueno, la notícia d'avui és la notícia. Però bueno, tenim allà moltes persones que lideren el nostre projecte polític, que estan fent una tasca realment molt potent, estan impulsant un canvi per a una major democràcia i defensant els drets en totes les institucions on estem, i bueno, persones que continuaran liderant aquest projecte. Nosaltres no depenem de que estigui a Iglesias o no a la vicepresidència.
Fijes que jo quan em quede, clar, fem un xicotet guió per anar abordant el tema, quan jo veig aquí postula com a futura candidat d'Unites Podem i com a futura presidenta d'Espanya, Yolanda Díaz, a mi ja se me contesta la primera pregunta que jo l'he fet a vostè, per la trajectòria que ha tingut com a ministra, no?
Bueno, és que tenim ahí una persona que ha demostrat, ella ja abans era diputada i al Congrés, i jo, a més, he tractat molt en ella i hem treballat en ella, i és una persona molt valuosa, però bueno, jo crec que realment molta gent, fins i tot molta gent que no ens ha votat o que no necessàriament simpatitza en Unides Podem, jo crec que moltíssima gent ha comprovat com és una ministra de treball realment absolutament valuosa i potent, i que està per una persona amb una gran capacitat de negociació, dialogant, i que ha sigut capaç de portar a l'acord social, a la mesa de negociació en sindicats i patronal, totes les qüestions de canvis en el món laboral en el nostre país, que són realment urgents, i que s'atraen acords de gran rellevància per al nostre país, per a la millora de l'empleo, de l'ocupació, com els CERTES, totes les ajudes per a pimes i per a autònoms, moltes mesures que realment, i bueno, ja ha començat la derogació de la reforma laboral, de manera que és una persona que té, que tot el món hem vist ja, que està al servei de la defensa de la gent, de les persones treballadores, i per una millora d'un mercat laboral, d'una en definitiva, la millora del país, de la situació.
De un futur, d'un bon futur econòmic en el país. Claro. L'avala la trajectòria que ha tingut a l'hora d'abordar el problema del treball en aquest any de pandèmia.
Exacte, un any de pandèmia duríssim, i jo vull posar així en valor que totes les mesures que s'han fet en els CERTES, tota la que se van ampliant, cada X temps s'estan ampliant per a cobrir tot el que necessita aquest país i les empreses, els CERTES han suposat una protecció de l'ocupació en aquest país mai vista. I vull dir també que ha sigut una referència en molts països de la Unió Europea, estan copiant, estan imitant aquest sistema perquè realment està resultant un sistema molt valuós, amb més de 3 milions i mig de treballadors i treballadores han estat acollides, ara menys, perquè a poc la gent s'ha anat incorporant al treball, però és una mesura per a conservar l'ocupació i les empreses vives en una gran inversió des de l'Estat, però les empreses vives perquè puguen, quan acaben situacions de dificultat, reprendre la seva activitat i no tanquen.
Clar, no parar el motor econòmic, no parar el motor econòmic. Per lo tant, contenta, no?, de esta futura candidata de Unides Podem, de Yolanda Díaz.
Bueno, anirem bé, les futures candidatures se tenen que veure. Jo el que estic a tu, el que t'estava explicant ara, és la qüestió de que tenim ahí lideratges molt, molt valuosos en aquesta organització, que no depenem nosaltres del nostre, la nostra activitat política, ni el nostre projecte polític no depèn de que estiga Pablo Iglesias en la vicepresidència, o que siga fins i tot el secretari general. Totes aquestes coses, els lideratges van canviant, segons les necessitats de l'organització i les necessitats del país. L'important és el projecte polític i que tenim moltes persones que poden liderar-lo.
No vaig a preguntar-li a qui no l'ha enterat vostè, però sí vull preguntar-li en quina persona ha parlat primer després de saber la notícia.
Bueno, en el grup estàvem, intercanviant dins del grup parlamentari, en un xat que tenim de grup parlamentari, que una miqueta abans de que, bueno, abans de que es queda la notícia, ja s'estava parlant de tot això, perquè tot el món pot entendre que és una mesura molt dialogada al si de l'organització, molt dialogada en la direcció de Madrid, com no pot ser d'una altra manera, i, bueno, pues, en qüestions que se valoren de manera col·lectiva, No podria dir una persona concreta, sinó que, bueno, dins del grup parlamentari, pues,
Però sí, sempre hi ha una persona a la que quan ocorris algo molt, molt gros al teu alrededor, a la que mires primer.
Sí, bueno, nosaltres ahí, pues, bueno, Echenique, claro. Pablo Echenique, claro. És una persona que és el nostre portaveu i algú parlamentari, i bueno, pues és una de les persones a la que primer, evidentment, ho li preguntaria, però bueno, en este cas, com s'estava comentant a dins del grup parlamentari, pues tampoc buscar una persona concreta, sinó que més o menos ahí ja s'estava traslladant esta informació.
Marisa, i personalment, satisfeta o impressionada, com se sent vostè en este moment?
Sí, satisfeta, jo crec que sí, sa paraula. Satisfeta perquè, primer, que això posa en valor les qüestions que comentem, que tenim persones que són capaços de liderar els projectes polítics que no estan apegades als sillons, ningú, i que estem, sobretot, que estem disponibles per a les necessitats d'este canvi polític que volem, que estem liderant, Unides Podem, i que estem disponibles per allà on faça falta que estiguem, en aquest cas, Pablo Iglesias, perquè si en la Comunitat de Madrid tenim, se juga molt aquest país, front a la dreta, front al PP corrupto, front a unes forces polítiques que realment, jo crec que
Unides
era molt clar en aquesta situació de pandèmia, quin desori, que diem així al País Valencià.
Esta decisió va a reforçar Unides Podem?
Bueno, jo crec que sí. Tot el que reforce aquest projecte polític, a nivell nacional, a nivell de les comunitats autònomes, tot el que reforce aquest canvi per a més democràcia i tot el que reforce la lluita contra una dreta corrupta, i una dreta privatitzadora i una dreta que no mira per els drets de la gent, sinó per aquesta economia d'amiguets, tot el que reforça això reforça aquest projecte polític, perquè Unides Podem estem en política per això.
Quan Marisa Saavedra, quan és conscient d'esta decisió, té la sensació de que no s'ha equivocat de partit?
Ah, no, no, per descomptat. Aquesta és la meva sensació, com tu acabes de dir. És clar que no m'equivoco de partit. Aquesta força política, home, en errades, clar que sí, com que en errades com tenen totes les organitzacions, però sense dubte tenim clar que estem en política per treballar per a la democràcia, per canviar millorant aquest país, perquè siga més respectuós amb els drets de la gent, que siga un país, sobretot, més democràtic i on la gent puga viure amb dignitat. I ara mateix, si n'hi ha que echar el resto, que es diu aquesta expressió, en la Comunitat de Madrid, on hi ha tant el joc, ahí ho farem. I, a més, en la campanya ens emplearem totes i tots i, sobretot, buscarem la unitat de l'esquerra i de les forces progressistes, perquè la gent se ho mereix.
Marisa Saavedra, diputada nacional per la província de Castelló d'Unides Podem. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, Susana. Adéu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha 2 superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Y ahora hablamos de agricultura, y para hablar de agricultura tenemos a dos expertos en la materia. Pepe Montagut, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y Víctor Viciedo, buenos días.
Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, pues estamos de enhorabuena porque al final destapamos el que no está haciendo bien su tarea. ¿Por qué? Pues porque ustedes tuvieron a bien mandar una carta de petición a Europa, al que de alguna manera decían, o les decían a ustedes, que eran los que no autorizaban el metilclorpirifos. Ahora ustedes ya tienen en su mano lo que les han respondido, ¿no? Ya han respondido a esta petición. ¿Qué le han respondido?
Bueno, pues efectivamente, nosotros mandamos una petición europea pidiendo una solución a la prohibición del metilclorpirifos para combatir el cotonel de Sudáfrica. Contestación suya es los motivos por los cuales se ha prohibido el metilclorpirifos. De alguna forma no dicen la verdad, porque en el mismo reglamento de prohibición aparece que los riesgos del metil se toman los del clorpirifos, que ya estaba desautorizado, cuando resulta que el país ponente, los resultados eran distintos. No es lo mismo el agua que el agua oxigenada, no es lo mismo el etilclorpirifos que el metilclorpirifos. A pesar de eso, y debido a las presiones ecologistas con respecto al clorpirifos, pues directamente, por principio de precaución, se desautoriza. Bueno, de eso no lo explica lo que es la contestación, pero sí nos dice una cosa muy importante, que es lo que nosotros le hemos hecho al ministro de Agricultura en dos veces, y una también a la consellera de Agricultura de aquí de la Comunidad Valenciana, que es el solicitar una autorización excepcional. Y nos dice que, por último, el artículo 53, apartado 1 del reglamento 1107/2009 permite que los Estados miembros, en circunstancias excepcionales, autoricen la comercialización de productos fitosanitarios que contengan sustancias no aprobadas, denominadas autorizaciones de emergencia. Entonces nos está diciendo que la solución la tiene nuestro ministro de Agricultura, cosa que nosotros ya hemos tanteado y se nos ha respondido que no, porque según él dice que dejaría residuos en la fruta. Nosotros le hemos remitido los resultados de análisis del mes de abril en los cuales no hay residuos, que en parte es lógico, porque si solamente hay flor, si no hay fruto, ¿qué residuos puede haber en la fruta? Entonces, el ministro no sé quién le aconseja para decirnos que puede haber residuos en algo que todavía no existe.
Cuando ustedes les dijeron por activa y por pasiva que esto mismo había ocurrido en Italia con otro tipo de fruto y que lo habían pedido y que se lo habían aprobado, no obstante, le daban pruebas de que en otro país había ocurrido y habían buscado una solución. Y le seguían negando la solución que desde Europa pida esa autorización.
Efectivamente, y además tengo que agradecer a Castellón Plaza que haya hecho un artículo sobre este tema en el cual el titular dice: el ministro pudo y no quiso. Esto ha causado un revuelo bastante grande y algunos políticos se han interesado por el tema, porque obviamente empiezan a ver que hay un agujero en nuestro ministro de Agricultura y que pueden atacar. Y concretamente ha sido la senadora Salomé Pradas. Uh-huh. Tuvimos una conversación, Pepe y yo, con ella.
Que es del Partido Popular.
Que es del Partido Popular. Y ella presentará en el Senado una proposición no de ley pidiendo la autorización excepcional del metilclorpirifos para el mes de abril. Lo mismo con el diputado de Vox, Ricardo Chamorro, que es el encargado de Agricultura. También presentará, pero en este caso en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley pidiendo la autorización excepcional del metilclorpirifos. También se han interesado desde Ciudadanos. Y Emigdio Tormo, que es un diputado de aquí de la Comunidad Valenciana, también ha hecho una serie de preguntas y también va a presentar una proposición no de ley. Lo que pasa es que en este caso en la Comunidad Valenciana ya no hay tiempo, pero bueno, no obstante dice que moverá el tema con respecto también a la autorización excepcional del metilclorpirifos.
O sea que lo que han hecho los partidos políticos en este caso es hacerse eco de esa contestación que usted ha recibido del ministro.
Correcto.
Y yo sé que usted tenía conversaciones con cada partido político y que ellos decían en privado que sí le iban a apoyar y que han sido cautos hasta que han recibido la contestación. Pero por otra parte, ¿el Partido Socialista no le ha dicho nada de esta contestación?
Bueno, el Partido Socialista, la verdad es que yo, pecador, no me he dirigido ni siquiera a él, salvo lo que es los escritos oficiales al Ministerio de Agricultura.
Con respecto a cuando estábamos hablando de los partidos políticos que les están apoyando, recordamos que Salomé Pradas quiere presentar una proposición no de ley en el Senado. Ella es senadora por el Partido Popular de la provincia de Castellón Nacional. Recordemos que el senador Carles Mulet, que es de Compromís y es de la Comunidad Valenciana a nivel nacional, ya presentó en el Senado un proyecto no de ley, ¿no?
Sí, exacto. Pero antes yo quiero hacer una aclaración a lo que ha dicho Víctor. A la senadora Salomé le hemos pedido una reunión con los grupos políticos del Senado porque queremos de forma directa explicarles y debatir en ellos claramente lo que nosotros pretendemos, que de la otra forma pues llega de una forma muy superficial. Efectivamente, el señor Mulet presentó una moción en el Senado en octubre pasado, en la cual llama la atención que se hablara mucho de control de fronteras, de cláusulas de salvaguarda, de ayudas. Pero hay una cosa que me choca a mí en esta moción, y es que no se nombra en ningún momento el metilclorpirifos. Yo no sé si será porque el grupo parlamentario de Izquierda Confederal, que está formado por Adelante Andalucía, Mesper Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Cataluña en Comú Podem, pues son partidos de izquierda que están muy cercanos a los ecologistas. Pero además es que tampoco nombran, en este caso, el Partido Socialista, al que ellos mencionan, tampoco entra en el terreno de las prohibiciones o de las medidas o de la autorización excepcional. Simplemente les pide que apoyen los presupuestos del Estado.
Claro, esta es la contestación del Partido Socialista.
Y pero además me llama la atención también que tienen una ley ahí, que es la ley de salida vegetal, a la que pueden referirse claramente y exponer claramente los puntos que son de ley, y sin embargo tampoco lo hacen, no hablan casi nada, prácticamente creo que no hablan en toda la moción de la ley de salida vegetal.
Sí, en este caso lo que sí que yo quería que usted recordara es que en octubre del 2020 ya el senador Carles Mulet ya llevó al Senado el problema que estaban sufriendo en la Comunidad Valenciana para que hubiera una autorización especial. Que no hablen en concreto del metilcolprizos, supongo que es porque al ser más partidos políticos repartidos por toda España, sí hablan de fitosanitarios, que es, imagínense, aquí necesitamos este fitosanitario y en otra parte de España, yo desde mi desconocimiento, puede necesitar otro. Por lo tanto, si no hay una solución, sí, yo creo que ellos sí han pedido una autorización especial. No sé si es así o...
Sí, pero ellos, esto se queda de forma genérica. Entonces el ministro que... en teoría debe ser el defensor de la agricultura, pues lógicamente te dice que otras medidas o otras excepcionales que hay, pues te lo dice claramente cuáles son. Las medidas son las materias activas autorizadas, las feromonas, las agirus, que por cierto, las feromonas es un fracaso total.
Si quieres, sí, hablamos un momento. En este caso, ustedes desde aquí lo que piden es la autorización del metil, y es lo que le piden... En este caso, a este grupo, que es Compromís, que aunque en el Senado está representado por más grupos, que cada uno de cada comunidad pida esas autorizaciones excepcionales. Es decir, nosotros desde aquí lo que hacemos es un llamamiento a que se autoricen esos por tiempo limitado, esas autorizaciones excepcionales, que a usted, Víctor, le ha contestado desde Europa, le han contestado que sí lo puede hacer el ministro.
Correcto, porque además es que está en el reglamento 11.07 de 2009 y también en nuestra ley de sanidad vegetal. O sea, a mí lo que hace Europa es recordarme que a quien me debo de dirigir es al ministro, pero el ministro no nos hace caso.
No, pero es que el ministro además hace dejación de funciones. Es decir, él podría haber pedido la autorización excepcional y lo dice claramente la contestación a Víctor. Claramente que la podía, él está autorizado para pedir la autorización excepcional del metilclorpirifos. Pero encima de eso es que él no declara la plaga de cuarentena. no declara la plaga de utilidad pública, no declara la plaga de emergencia sanitaria, porque el artículo 21 de la Ley de Sanidad Vegetal te dice claramente que es de haber pedido estas medidas que he dicho, los agricultores tendrían derecho a indemnizaciones.
Es decir, que ustedes lo que han dejado a la luz, lo que han sacado a la luz pública después de tantos meses de lucha, es
que hay un culpable que se llama Luis Planas.
Claro.
Claro y directo. Uh-huh. Por culpa de él no cobrarán la indemnización los agricultores y por culpa de él no tendremos nada, nada, absolutamente nada, porque, ojo, ahora viene la otra.
¿Y ustedes con esta conclusión no creen que ahora es el momento de hablar con el Partido Socialista y pedir explicaciones y responsabilidades sobre, según ustedes dicen, la dejación de funciones del ministro?
Claro, sí. Yo creo que ahora es el momento de esperar a ver qué ocurre en mayo y cuando haya daños, pues yo creo que tendremos que buscar la forma de ir judicialmente contra él.
Recuerda cuando hablábamos sí. aquí con uno de los abogados y nos decía que esto sí, con esta cantidad de pruebas ya, sí uh-huh. se podría ir y pedir responsabilidades jurídicas. Fíjense ahora, los socios de cada una de sus asociaciones, ahora es cuando realmente ven el fruto de todo este trabajo que han ido haciendo, porque ahora realmente sí que es como que ya han dado a conocer que lo que ustedes decían era la verdad.
Claro, además yo creo que nuestros socios siempre han creído en nosotros. Sí. Yo creo que son los agricultores de la Comunidad Valenciana los que se están dando cuenta quiénes verdaderamente les defienden.
Pero fíjese,
que
después
somos asociaciones independientes y libres de ninguna subvención.
Pero fíjese, después de la última concentración que hubo, que fue ahora un par de semanas, que ustedes estaban un poco disgustados porque pensaban que tendrían más seguidores o que habría más gente en esa concentración, ha venido una respuesta donde a ustedes les va a dar mucho recorrido, ¿eh? Es decir, realmente, después de aquello, de decir, es que hubiéramos esperado más respuesta, que respuesta mediática hubo, ¿eh?
Bueno, se van abriendo puertas, es decir, las puertas de los partidos políticos parece que estén abriéndose, pero lo que nosotros es queremos entrar dentro. Es decir, ellos parece que se están abriendo, efectivamente, se están dando cuenta que ahí existe un problema gravísimo, que el culpable tiene nombre y apellidos, que es Luis Planas, y tiene otro, además otros nombres, como es Valentín Almansa. ¿Y qué ocurre? Pues ahora se dan cuenta que pueden hacer daño a los partidos políticos. En fin, entonces creo que nuestra próxima, digamos, nuestro próximo paso, como dice Víctor, habrá de ser reunirnos con todas las cúpulas de los partidos políticos.
Bueno, o al final que desde la Comunidad Europea, cuando alguien hace las cosas mal, le da igual que sea político o no, le piden responsabilidades. Y esto es lo que a lo mejor en España tienen que empezar a aprender. Si les parece, hablamos del ecoesquema de la PAC.
Sí. Bueno, pues ahora cuando llega el momento de hacer la petición del pago único, pago básico de la PAC, pues te están preguntando si tienes riego a goteo, si quemas la leña, si tiras herbicida, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto responde a los ecoesquemas que Europa le ha dicho a España que tiene que hacer. Y que en función de eso, pues los agricultores cobrarán un 20-30% más, o dicho al revés, los que no cumplan con esos ecoesquemas cobrarán un 30% menos de lo que ya cobraban, porque en realidad no es para cobrar más, sino es porque han reducido la cantidad de dinero de la PAC, y entonces ahora de alguna forma justificarán quién no va a cobrar esa cantidad o quién va a no cobrar esa cantidad de menos, vamos. Entonces, yo lo que quería decir con respecto a eso es que, vamos a ver, los ecoesquemas son incluso más rentables, es decir, que si tú tienes una finca moderna y la tienes mecanizada, pues la rentabilidad es mayor. El problema que tenemos es que tú tienes ya un huerto que tiene 20, 30 años
sí.
y que entonces no existían los ecoesquemas. Y que posiblemente pues tú no tenías goteo porque la comunidad de regantes no ha hecho la inversión para tener goteo o no ha recibido las ayudas del Estado para poder transformar esas fincas en goteo. Es decir, las ayudas en Europa y en España van a los ecologistas, pero no a hechos para mejorar la ecología. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
¿Eh? Entonces esas ayudas tenían que haber ido al agricultor. Y entonces el agricultor hoy en día tendrían todos riego a goteo. De todas formas, tampoco queda tanto de riego a manta, ¿no? Si tú tienes una plantación hecha ya densa, obviamente no puedes triturar la leña. Uh-huh. ¿Qué tienes que hacer? ¿Arrancar el huerto y volver a plantar? Es decir, que yo creo que es un castigo que se está haciendo al agricultor de forma gratuita. El agricultor que no cumple con los ecoesquemas no es porque no quiera, sino porque no puede.
Entonces, una pregunta que le hago. ¿Este agricultor ha venido recibiendo estas ayudas?
Sí, hasta ahora sin sí, porque, cumplir, era, porque eran derechos.
Sin cumplir lo que la Comunidad Europea
Pero muy sencillo, Susana, porque la Comunidad Económica Europea daba las ayudas PAC para compensar al agricultor y que el agricultor pudiera tener unos ingresos dignos, ahora, que es uno de los objetivos de la PAC y el principal. Y ahora eso se transforma, exacto. Y en lugar de decir voy a compensar al agricultor por los acuerdos de libre comercio que le perjudican, voy a compensarle para que los productos en el mercado tengan un precio más asequible para el consumidor, lo que hace es castigarte por no cumplir con unos ecosistemas que no puedes cumplir.
La PAC ha cambiado.
Claro, pero ocurrirá lo mismo. Es decir, como ahora no podrán cobrar esas ayudas, sí que presionarán para que esto se cumpla. Es decir, al final siempre lo paga el mismo.
No, es claro. A ver, un momento. Es que cambian la finalidad de la PAC. Uh-huh. Lo que ha dicho Víctor sí. era la finalidad que tenían. Ahora, ¿por qué usan la PAC? La PAC usan a los agricultores para presionarlos
claro.
que cumplan sus objetivos, la agricultura sostenible, uh-huh. el ecologismo y uh-huh. tal, uh-huh. porque si no, no cobran la PAC. Y a mí la PAC, claramente, me importa un rábano por una razón. Yo cobro el 4% de los costes de cultivo. ¿Con esto me van a presionar? Vamos.
Y quería hacer una reflexión.
Sí.
O sea, ¿qué más dará que un agricultor queme un día la leña que ha podado, si luego sus árboles 365 días están renovando el aire que respiramos?
Bueno, en este caso deberían hacer cada comunidad ver qué es lo que tiene y desde la comunidad autónoma que estos agricultores recibieran o que se preparara para poder cumplir con los objetivos europeos, ¿no?
Que el Estado
sí.
invirtiera en que los agricultores cumplamos.
Exacto.
Es decir, que si a mí me tienen que dar una ayuda para pero que ahí yo no arranque tienen... mi finca y la vuelva a plantar,
claro.
pues que reciba
pues,
esa ayuda.
Pues fíjese, podría ser prácticamente el mismo camino, porque si se pide y no se hace, otro escrito a la Comunidad Europea.
Bueno, y también quería puntualizar de que la agricultura es un 1% de la contaminación atmosférica. Que devolvemos eso multiplicado por 1000 en bien. En cambio, nosotros somos los que tenemos dentro del Ministerio de Agricultura y dentro de la Consellería de Agricultura a los ecologistas, que son además los que tienen los cargos y los que se ocupan de la transición ecológica, el cambio climático, etcétera, etcétera. Vamos a ver, si la contaminación lo que lo hace es nuestros vehículos, nuestros electrodomésticos, nuestra energía, nuestros plásticos, la industria que transforma las cosas para nuestro consumo. Y justo nosotros que tenemos el 1%, ¿tenemos que estar sufriendo a esta gente?
En todo caso, lo que queremos es que la agricultura no desaparezca, que es la solución a todo esto. ¿Vamos al latiguillo?
De acuerdo, Susana. Bueno, lo titulo Los jueces, el Parlamento Europeo y la agricultura. De entrada, se preguntarán qué tienen que ver los jueces con la agricultura. Evidentemente parece que nada, pero las actitudes o decisiones siempre están condicionadas por lo que la sociedad piensa si es justo o no. Viene esto a cuento de las continuas trifulcas en función de la ideología de las propuestas que enfrentan a los partidos políticos para la elección de jueces. Los proponen las asociaciones o no de jueces, pero son elegidos por el Congreso y por el Senado. Es decir, creíamos que los jueces tenían como misión hacer justicia en función de las leyes. Pero parece que la justicia está supeditada a los intereses de los partidos políticos. Hacer justicia mirando la ideología del imputado, pero mucho más preocupante, hacer leyes que condicionan la justicia. Pues si esto se cuece en la elección de quienes tienen que impartir justicia, ¿qué van a hacer los eurodiputados del Parlamento Europeo? Visto el ejemplo que dan las más altas instancias de la sociedad, nada nuevo. legislar en función de los intereses de los Estados miembros y, por supuesto, en función de los más poderosos, o que pueden ejercer mayor influencia en las políticas de Estado. Son los que deciden los acuerdos con los países y en qué condiciones. ¿Han comprendido a dónde lleva la globalización? Todo en esta función de las ganancias de los pocos que tienen la sartén por el mango de las influencias. Si para los jueces parece que lo importante es impartir justicia en función de la ideología, ¿cómo no los políticos van a repartir pobreza en función de las miserias y ruinas ajenas? Y en algún caso propias, como el sector primario europeo, al que le están tomando las medidas de la caja para el entierro. España ha dejado de ser un pueblo soberano. Ha dejado su soberanía en manos del megaestado buitre formado por cuatro países que deciden y los 23 restantes obedecen. No importa si destruyen el sector agroalimentario de Europa, porque la alimentación creen que la van a tener de lejanos países. El sector estratégico más importante en manos de lobbies, capitales de riesgo, grupos corporativos, etc. ¿Acaso los políticos que aplauden se verán más guapos con la soga al cuello? Y a este carro de las injusticias más sonoras del podrido sistema de la Unión Europea se quieren sumar los que ven un importante mercado de beneficios a costa de repartir pandemias de pobreza hasta la sopa. Las cifras hablan por sí solas. Mientras nuestros diputados y senadores españoles se quedan jugando al laberinto buscando encontrar la salida, en el interín se cuela en los mercados españoles el 48% de las frutas y hortalizas importadas de países extracomunitarios. Y el ministro de Agricultura sigue con el cuentacuentos de la ley de la cadena alimentaria. En la Unión Europea se están moviendo los cimientos de la libertad y habrá que explicar los motivos y las consecuencias de una política globalizadora que lleva camino de poner las riendas de la economía de las naciones en manos de un megaestado. Y por otra, los proyectos como lo de la granja a la mesa, con su reducción del 50% de fitosanitarios, que no son más que concesiones a las políticas ecologistas y medioambientales bajo el emblema de defensa de la salud. Me pregunto, ¿qué hay detrás en la relación antinatura entre globalismo y ecologismo?
Víctor, ¿algo que añadir?
Bueno, yo quería hacer también otra pequeña reflexión. La Comunidad Valenciana, ahora mismo estamos a la cabeza en España de tierras abandonadas. Ya lo éramos en el 2019 y esta noticia es del 2019, son datos de Asaja. Teníamos ya 176.000 hectáreas abandonadas. También somos los de edad más avanzada, los agricultores de la Comunidad Valenciana, con 62, 63 años. El ecologismo está haciendo muchísimo daño a la ecología, que lo tengan clarísimo. Estamos arrancando nuestros árboles y eso no puede ser nada bueno.
Tal día como ayer, el presidente Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma en el país. Si volvieran a calcular la gente que ha abandonado la tierra, ¿usted cree que ahora, en este momento, hay otra o hay un sector de la población que ha recuperado la agricultura?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque concretamente yo quiero transformar una finca. Tengo encargado que el tractorista venga a arrancar y el tractorista dice que tiene más trabajo que nunca en la vida arrancando fincas, arrancando naranjos. Entonces yo creo que estamos en el año que más fincas están arrancando.
Usted, el año pasado, cuando decretan el estado de alarma, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza?
No lo sé, desde luego lo que me viene a la cabeza es que hemos perdido libertad. Quizá no haya más remedio, pero hemos perdido muchísima libertad.
Y a usted, Pepe, ¿qué es lo primero cuando decreta el presidente Pedro Sánchez el estado de alarma? ¿Qué es lo primero que piensa?
Lo primero que pienso es que se demuestra claramente quiénes son los sectores más necesarios a la sociedad. Y entre ellos está la alimentación, la agricultura.
Le da un poco más de tiempo para pensarlo. Porque estoy viendo que en este momento que Víctor está aceptando, pero esto es lo que nos llegamos a reflexionar después de un tiempo de estar en confinamiento, porque luego se alargó el confinamiento. Pero realmente en ese momento, cuando lo decreta, la sensación que se tiene es de de falta de libertad, dice Víctor, y usted en ese mismo momento
pienso no... que se va a ver entonces cuál es el de los sectores más importantes para la sociedad, que es la agricultura. Hay una razón, yo prácticamente libertad he perdido muy poca, te lo digo muy claro. ¿Por qué? Bueno, si yo no podía ir al bar a tener una tertulia con los amigos, me he ido a la parcela, al huerto, allí me he quitado la mascarilla, he vivido con plena libertad, me he vuelto a casa, he salido, he vuelto...
Quizá los agricultores tuvieron más suerte por el hecho de poder estar al aire libre, fíjese sí. Qué diferencia.
Sí, sí.
En fin, me interesaba el punto de vista suyo porque, claro, son colaboradores habituales, son gente claro. Que luchan por lo que en lo que creen, porque lo trabajan, y quería saber en aquel momento, cuando lo oyen, qué es lo primero que piensan.
Bueno, a la vista de lo ocurrido, que la globalización hizo que tuviéramos que pedir las mascarillas y las digamos los respiradores a China y que no llegaban, pues si eso nos llega a pasar con la alimentación, que puede que en el futuro, cuando no tengamos agricultura, nos ocurra, pues...
Verá, esto es porque, lo comento por si alguien se le olvida, que durante este tiempo hemos dicho, cuidado, que aquí teníamos de todo para poder teniendo una alimentación sana y equilibrada. Como ya tenemos la vacuna, parece que cuando las cosas, la solución viene, se olviden las otras. Por si acaso, para que lo vuelvan a recordar.
Hombre, hay una cosa que está muy clara y si no se dan cuenta es porque son torpes. Vamos a ver, la salud de las personas, la sanidad está ligada muy íntimamente con la economía y la economía con la sanidad, por supuesto. Por lo tanto, si hay sanidad y no hay economía, no hay sanidad. Tiene que haber sanidad y economía.
Sí, sí, pero es que si no hay comida, nos vamos... Ese es el gran problema. Se nos olvida a veces que esto es tan necesario. Pepe Montagut, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
También Víctor Vicido, muchas gracias. Y espero que sigan habiendo, o que cada grupo presente su moción. Veremos si al final...
A ver si lo conseguimos.
Eso
sí, gracias.
Muchas gracias.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
I avui es comença amb la notícia d'esta vacunació, esta vacunació que se fa als docents, i per això anem a parlar en una mestra de primària. Maria Casabó, molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Vostè és mestra on?
En un col·legi en l'Alcora, a la Consolació de l'Alcora.
I a vostè per a quan té previst aquesta vacunació?
Pues a nosaltres, a la nostra escola, ens ha tocat el dijous. A les 7 de la vesprada tenim el torn per a la vacunació.
Sap que esta vacuna que van a administrar-li té certa polèmica. Vostè com ha rebut que siga esta marca la que vagin a administrar-li?
A veure, jo penso que és un avanç, no? El que els docents ja puguen també començar a rebre la vacuna és un avanç. Sí que és veritat que no deixes de després d'haver escoltat totes les notícies que han eixit al voltant d'aquesta vacuna, doncs no deixes d'estar un poc intranquil·la pel que pot passar, però pense que és important que ens fem avant i que no tinguem por, perquè, com bé he dit, és un avanç important per a que a poc anem deixant de costat, no, la pandèmia, que puguem viure en la major normalitat possible.
Al seu alrededor n'hi ha hagut alguna de les seues companyeres o companys que no vulga posar-se-la?
No, dels meus companys, és el que t'he dit, tenim aquesta por, però pensem que és important que ens vacunem pel nostre bé i també pel bé de l'alumnat que tenim a les nostres aules.
Perquè el subministrament de mascaretes el tenen que fer vostès, no? Perquè, bueno, vostè està en un col·legi concertat. Per tant, les mascaretes corren a càrrec seu, no?
No, nosaltres també des de Conselleria ens han enviat també per als docents i tot el personal del col·le les mascaretes, al igual que la resta de col·legis públics.
I tenen prou mascaretes, és a dir, estan ben subministrats?
Sí, de moment, per a anar passant les setmanes fins a Pasqua, de moment tenim el subministrament correcte i no hi ha cap problema en això.
Per tant, el que reben la vacuna per a vostè és bona notícia i tenen ganes de posar-se-la, no?
Sí, clar, nosaltres parlàvem quan van començar ara a principi de març, que dient que si ens tocava el torn als docents, pensàvem que encara tardaríem, però ha sigut més pront del que pensàvem i ja el dijous ens toca posar-nos la vacuna.
És dir, que pot més la ganes d'estar immunitzat i de tindre normalitat que la por que se pot tindre pels efectes secundaris.
Sí, exacte. Jo crec que també ara fa un any, quan va començar tot, també tots teníem mitja por de contagiar-nos pel Covid, no? Sí que és veritat, pues que hi ha molta gent que ho va passar malament, hi ha molta gent que ja tampoc està per no haver superat la malaltia, però penso que si vivim en aquesta por no anirem avant. Per tant, pesa més això, la il·lusió i les ganes de poder acabar amb tot això, que la por que puguem tindre, que no deixes de tindre aquest patiment de dir i si ara me posen la vacuna i passa alguna cosa, però penso que això que és més important, la il·lusió i el fet de poder acabar en la Covid.
Al seu voltant ha tingut algun malalt o alguna persona pròxima?
Sí, companys del, per exemple, companys de l'escola han passat el Covid o han passat els símptomes lleus. No conec a cap persona que ho hagi passat en símptomes molt, molt greus. Per tant, sí, te pot tocar, no te pot tocar. Després també tinc dos companyes meues de la carrera que estan treballant a Catalunya i van ser vacunades la setmana passada i no deixa de ser pues, un poc de dolor de cap i malestar general, però que no ha anat més enllà.
Pues Maria Casabó, ens alegra molt que hagi rebut esta notícia i que mos diga que al seu voltant estan tots contents per poder posar-se la vacuna.
Sí.
Moltes gràcies per haver-nos fet esta aclaració i molt bon dia.
A vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Pado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil YouConnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
La mejor opción para tu empresa es Renting. Luego ya puedes dudar de si lo que necesitas es un gasolina, diésel, híbrido. En Grupo Cooperativo Cajamar tenemos las mejores opciones con todos los servicios incluidos en la cuota. Infórmate en nuestra web grupocooperativocajamar.es/empresas/financiación/renting.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
I avui, 15 de març, seria un dia molt especial per al món faller, perquè avui és quan es comença a plantar les falles, no? És la nit de la planta oficial. però malgrat la situació que estem patint, doncs bé, un any més tots els ninots es tindran que guardar i poder disfrutar-los i gaudir pròximament. Esperem que enguany puguem fer-ho. Per això tinc a l'altre costat del telèfon a una persona que la veritat és que dins del món faller de Borriana és molt destacat, no? Molt conegut per tots. Ell va ser el pregoner de la crida 2020, va arribar a fer-la, va arribar a anunciar que arribaven les festes, no? I també és president de la Falla Quarts de Calatrava. Bon dia, José Poveda.
Bon dia.
Bé, jo crec que per tu avui és un dia molt trist, no?
Sí, la veritat és que és un poc trist veure com estem en la fecha que estem, que és dia 15 de març, i no tenim res a carrer, ni una carta, ni un ninot plantat, ni podem fer festa, ni intentamos. És una miqueta trist. Aportem moltes dies que estem a Xina, però avui especialment més encara.
Sí, és com que no et trobes, no? A més, tu que vens d'una família molt, molt, molt fallera, i a més, tu participes absolutament en tot en totes les activitats que es fa a Borriana. Imagine que costa, no? Perquè és que hi ha que recordar que Falles és tot l'any, totes les celebracions, tot l'oci gira envoltant a aquesta festa, no?
Sí, la veritat és que les Falles no són només, com agradaria a mi, no són només una setmana a l'any. És tot l'any sencer, comencem en novembre, sobretot a lo millor l'època més paraeta és l'estiu, que és com menys coses fem, però al final de tot també tenim la Batalla de Flors en setembre i tenim moltes coses. I realment durant tot l'any estem juntant-nos, estem fent o comparsa o estem fent carrossa o preparant el llibret o fent paiportes o de presentacions. I enguany, clar, l'any passat va ser el dia 11, ens van tallar en sec i ens van quedar tots un poc en xoc. Enguany ho tenim un poc més assumit, però crec que enguany inclús és més trist que l'any passat perquè ja saps que no vas tindre res després de no haver tingut res durant un any.
O sigui, per a tu és pitjor enguany, no? Perquè l'any passat encara, per exemple, per a tu, agredols, no? Perquè va ser el pregoner de la crida. Jo imagino que molt emocionant ese dia, no? Però que dies després te diuen, és que no... Encara que ho hagis anunciat, no hi va haver. Com és esa sensació?
A veure, jo pues, porto 3 anys, quatre en este, sent el pregoner de les festes, i la veritat és que clar, tu vens d'una dinàmica de portar moltes dies seguides fent actes, de presentacions, d'entrega de premis, de gavagata, de ninot, i de repent et tallen en sec i t'afonen la vida. T'afonen la vida perquè tens tot preparat, tens moltíssimes coses comprades, preparades, la carpa estava muntada, l'artista el dia següent tenia que venir a plantar els ninots, els centrals. Entonces, clar, òbviament, te dona molta pena, però era com, i ara què? Què fem? Com anem a solucionar això? Perquè la pandèmia acabava de començar i no sabíem com anem a evolucionar ni el que anava a passar. Estàvem tots molt convençuts, dies anteriors, de que no anava a passar res a les Falles. Anem a fer Falles i a lo millor anaven a fer alguna cosa, confinamos, no ho sabem. Però clar, estàvem en un acte precisament de pleitesia, i en aquest mateix moment va ser quan es van donar compte de que per les redes socials i per tots els llocs ens estaven anunciant que no anaven a fer Falles. I ens van quedar petrificats tots, en seguida Kirda sí, Kirda ja, anul·la això. Va ser un caos totalment.
Alguna llagrimeta va caure, no?
Moltes.
I aquestes xiquetes, no? I donetes també que són falleres i que bé, el seu somni com que se va a tallar. I a més, jo sempre dic, és que hi ha moltes xiquetes que des de menudes estan esperant com el seu any per ser la fallera, no? Com per tindre el seu tratge, la seva banda. I clar, com que això es té que retardar també.
Clar, per exemple, les renes del poble solen ser una mega en any, una mega en la vida.
Sí.
I en un any, malauradament, ens ha tocat ser 2 anys. I a més, pues, totes les falleres de Borriana també han tingut que pues, posar moltes coses per l'any de reinat, a lo millor estudis, a lo millor coses de treball, i de repent tiene que estar un altre any a l'espera de si vas a poder acabar les teues falles o no. És molt trist. I a més, sobretot també les xiquetes, que es creixen, i normalment solen ser en una edat de canvi. I si ara de canvi es nota, perquè ara, per exemple, el dissabte van fer l'acte de pleitesia infantil y me había moltíssimes triquetes de moltes falles que no es van poder vestir perquè no es venia el traje.
Clar.
I les mares també pensen, pues, a lo millor no arreglem el traje perquè no sabem si van a tornar a vestir-se o no van a... Està tot molt en l'aire, la veritat. Entonces, estem un poc a l'espera de saber això com evoluciona i si se poden fer falles més avant, en estiu, en setembre o quan es deixi la sanitat pública, clar.
Sí, recordar que bé, la setmana passada vam entrevistar a la regidora de falles d'ahí de Borriana, Sara Molina, que ens va comentar que es faria aquest cap de setmana l'acte de pleitesia, no? I jo li vaig comentar que seria molt emocionant per a tota la gent de Borriana poder per fi tindre un acte faller, no? Que es tornar a veure la festa, la indumentària, no? Imagina que vas participar o algú de la teua falla. Com va ser aquest moment? Emotiu?
Sí, va ser molt emotiu perquè tornar altra vegada a trobar-te a gent vestida de fallera, a la reina infantil de Borriana i a la seva cort, totes emocionades perquè l'acte final és per a ella, no? I, clar, no podem participar tots activament perquè només era la pleitesia per als xiquets i només van poder vestir-se els reinets de cada falla. I no van poder participar tots, però al final de tot és una miqueta de Alicien que te dona pa a dir, bé, seguim vius, seguim així, anem a fer tot el possible perquè tornem el antes possible. I anem a intentar normalitzar una miqueta això, però clar, és trist perquè el públic estava pràcticament buit, només estaven els pares de xiques que actuaven, que recitaven les pleitesies, i la cor major i poca gent més. Va estar molt ben organitzat, tinc que dir, va estar molt ben plantejat el assunt d'entrades i sides, de no tocar totes les medidas sanitàries perfectes, però clar, és com quan ens donen un caramelet i te'l lleven, perquè sí. És una miqueta i no res després.
Està bé, però com que sap a poc, no? Voleu com sí, la traca final sí. Ja d'aquestes claro, falles. Claro. Sí, perquè imagine que, per exemple, els ninots que ben has parlat abans, els teniu guardats, no?, la falla de l'any passat.
Sí, clar, nosaltres, per exemple, tenim en el nostre casal una gran part de la falla infantil i una gran part de la falla major. Tenim els ninots empaquetats en el seu plàstic, guardat, i l'altra part la tenim en la ciutat de la Llum de València, perquè la nostra falla venia d'Alacant, per exemple. Entonces, ho tenim tot repartit i precisament enguany nosaltres havíem canviat d'artista, teníem un artista nou i no sabíem com anava a ser la falla. Teníem expectatives molt bones, perquè teníem una falla, almenys en el boceto, i algunes coses que havíem vist de fotos de la falla plantant un altre any i tal, estaven molt bé. I bueno, pues ho tenim tot guardat, és una llàstima, perquè al final les falles estan fetes per durar X temps i cremar-les, perquè la pintura pues, del canvi de calor al fred se quarteja, també per color, és un poc efímer, diguem.
Sí.
Entonces, no sabem com estan les falles quan estan temps, no ho sabem. La veritat que no tinc idea.
I quan tu t'apropes i entres a aquest casal faller i veus si se falla, què sents?
Pues molta tristor, perquè tu tenies esperances posades en una cosa i un any sencer treballant per a la setmana final, que el símbol principal és el monument, i veure'l allí empaquetat des de fa un any, dona molta tristor. La veritat, tinc ganes de poder dir, mira, això és el que hem treballat durant tot el 17 de temps, i hem estat fent això i tal, i, pues bueno, s'ha quedat un poc en agua de borrajas, com se sol dir, però jo espero que les plantarem i les podrem cremar quan passi tot això i si tot va bé, pues se parla d'aquest estiu, no sé, segur, però bueno.
José, com recordaràs aquesta setmana que són falles, encara que siga amb el cor?
Home, esta setmana sempre és un poc més trista. Jo en aquest moment, per exemple, no estaria treballant, estaria de vacances, estaria en el meu casal, estaria fent festa. I sempre tens un xicoquet de dir, en aquest moment estaríem fent això, en aquest moment estaríem fent l'altre. Sí que és cert que des de Junta Local s'ha proposat fer actes, alguns actes mínims que n'hi ha, molt poqueta cosa, la veritat, però dins del que se pot. Intentarem mantenir aquesta flama viva per poder intentar reanimar una miqueta als falleros, sobretot, que estan molt desmotivats.
Doncs bé, José, jo crec que tot el món té ganes, moltes ganes ahir a Borriana i a tota la comunitat valenciana que aquestes falles tornen quan antes abans, perquè Això, qui viu les falles té el seu sentiment i sap que esta festa és inigualable i que per favor, que eixa vida dels carrers, d'eixes bandes, d'eixes traques de tots els cuets, doncs tornen a sonar, no?
Clar, a més són molts sectors desafectats, no són, són les falles, són els floristeros, són les tendes de roba, els restaurants, els indumentàries, els artistes, hi ha moltíssim de sector, especialment en Borriana, que viu pràcticament de les falles, perquè ja t'he dit, com antes he comentat, no sols només és una setmana, és tot un encert d'actes i de moltes coses que involucren als comerços. Entonces, perdre de repent tot això, sense ningú acte i sense res, pues la economia també s'ha resignit un muntó, per aquest tema.
És veritat que també has format part del vídeo que ha fet també l'Ajuntament de Borriana en sí. El dia que es va publicar el dia 10 de març, no? I ese dia que des de fa un any no hi ha falles i formaves part d'aquest audiovisual, no?
Sí, em van fer una telefonada i em van comentar si volia participar i jo, per supost, encantat de participar d'una festa que tant m'agrada, que tant vist des de que vaig néixer i per la que t'han donat i m'ha donat a mi també. Entonces, pues, si hi ha alguna manera, encara que siga mínima, de motivar, incentivar una miqueta i s'esperit i se voler tornar a la gent de Borriana i la gent que puga veure el vídeo, pues, tot és benvingut i, per supost, pues, jo agraïssim de que pugui contar amb mi.
Pues, president de la Falla de Quars de Calatrava de Borriana i pregoner de la Crida, José Poveda, moltes gràcies per estar avui així amb nosaltres i
a vosaltres.
Tornarem.
Comentaven que tornarem, i tant que tornarem, i més força que mai.
Sí, jo crec que cremareu tot arreu, no?
Home, tenim unes ganes tots increïbles. Quan tornem, això serà el masclet final, penso jo.
Doncs bé, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i que vale, gaudisca d'esta setmana com se puga.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Susana, avui, 15 de març, diguérem que és a les 2 tindríem la mascletà, no?
Mm-hmm.
Suposadament no hi ha, però tranquils, que ha tornat a tronar, no?
Sí, sí, resulta que el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, tenia este matí una reunió en la líder, en Inés Arrimadas, per a abordar esta crisi grave que estaven patint per aquestes últims terratrèmols que ha tingut en les dues comunitats, tant en la comunitat de Madrid com en la comunitat de Múrcia. Bueno, pues resulta que el senyor Toni Cantó ni més ni menys que ho ha tingut clar i no hem tingut falles, però com bé tu has dit tindrem mascletà.
Per què?
Pues perquè el senyor Toni Cantó anuncia que deixa la seva acta en les Corts i dimitix de la executiva de Ciutadans. Tal i com ho senten, ell explica, i així ho ha dit i s'ha pronunciat, que després de la reunió de la direcció de Ciutadans, en la que ell volia i sol·licitava confluir en el Partit Popular en la candidatura única en Madrid i també votar el cese de l'actual executiva després de l'ocorregut en Múrcia. Com això no s'ha produït, ell diu, deixe tant la meva acta en els Corts com en l'executiva de Ciutadans. Per lo tant, bona mascleta.
No, sí, va ser dilluns, avui s'han lluit entre tots, eh? Pareixia que no es poguera superar lo de dimecres passat, però pareix que ens aguarden encara moltes sorpreses, eh?
Bueno, que el vicepresident d'Espanya, Pablo Iglesias, decidisca presentar-se com a candidat a la Comunitat de Madrid, ha sigut una notícia que ha arrasat en tot.
Canvia totalment l'escenari, totalment.
Què proposa a Yolanda Díaz, la ministra de Treball, com a candidata d'Unides Podem i com a pròxima presidenta de l'Estat espanyol? era una notícia que ens deixava deveres sorpreses, però que Toni Cantó este matí se dirigia cap a Madrid i així no ho comunicava en una entrevista que estàvem fent-li, i que hagi eixit d'aquesta reunió dient que abandona el barco, ojo, eh?
Ojo, ojo, sí, sí.
Les dos del migdia, Maria.
Sols podíem finalitzar, o sigui, que bé que ha llegit avui la nostra companya Txelo a Gloria Gaynor pel dia, este mes de la dona que estem fent, no? Perquè el I Will Survive jo crec que és la millor cançó en la que podem finalitzar avui, perquè sobrevivirem a tot això.
Maria, els dicem als oients sí, sí, en els esports, però tu i jo tindrem una esprada mogudeta de totes les coses que van a succeir a partir d'ara. Demà a les 12 ens tornem a retrobar.
Sí.
I a tots vostès, demà a les 12 així, dos horetes més, acabarem de contar-los tot això que hem anat parlant durant el matí. A recordes tots vosaltres d'estar ben pendents com si anareu al cine, en allò, en un bol de bufes, perquè la cosa està divertida, divertida. Fins demà. Strong, and I learned how.